Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Aquí l'esclava del Senyor, facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ben.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Ana Closa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reafirma al Parlament el compromís del govern d'augmentar en 5.000 milions d'euros el pressupost en l'àmbit de la salut, dels quals vol destinar-hi una quarta part en reforçar l'atenció primària. La Judit Casellas està seguint en directe la seva compareixença.
Bon dia, Aragonès insisteix que la salut és la prioritat del seu govern i aquests 5.000 milions de més que vol incloure els pressupostos els destinarà a seguir fent front a la pandèmia del coronavirus i també a les altres patologies que han quedat en un segon pla en els últims mesos. A més, es compromet a contractar nou personal sanitari a l'atenció primària i a destinar més diners a la innovació tecnològica del sector. Això sí, avisa que no serà fàcil aconseguir els ingressos.
I evidentment aquí hi ha una limitació. Hi haurà un esforç important i està sent, doncs, evidentment, l'any passat i en aquest, i serà en els, evidentment, en els propers anys, també a l'hora de buscar recursos per part de qui recapta la major part dels impostos al nostre país.
Aragonès també es compromet a fer millores en l'àmbit de la salut mental.
Per cert, que en aquesta mateixa sessió de control, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha confirmat que el govern pretén aprovar els pressupostos de l'any 2022 al mes que ve. Més qüestions. L'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'alerta per sequera de 14 municipis de l'Anoia que s'abasteixen de l'aqüífer del Carme de Capellades. Degut a la falta de pluges dels darrers mesos en aquesta zona, la principal font d'abastament d'aigua de la comarca fa unes setmanes que està per sota dels 323 metres sobre el nivell del mar. És per això que l'ACA ha declarat l'estat d'alerta amb l'objectiu d'anticipar-se i fixar mesures per alentir el descens de reserves. S'ha establert una limitació del consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i per dia. El rec agrícola haurà de reduir el seu consum un 25%, els usos ramaders un 10% i els usos industrials un 5%, entre altres. Els municipis afectats són Vilanova del Camí, Vallbona d'Anoia, la Torre de Claramunt, Santa Maria de Miralles, Santa Margarida de Montbuí, la Pobla de Claramunt, Orpí, Òdena, la Llacuna, Jorba, Igualada, Carme, Cabrera d'Anoia i Capellades. I us avançàvem aquest matí. La T-Mobilitat s'espera que estigui totalment operativa al gener del 2023. En el darrer contracte per desenvolupar el projecte, al qual ha tingut accés aquesta emissora, s'estableix un calendari amb tres fases, la primera de les quals ja està en marxa. En ella es preveu fer les proves, la implantació i el desplegament als 36 municipis de les dues primeres zones de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'anomenada zona de tarifa plana en uns 5 mesos. Les altres 4 zones hauran d'esperar com a mínim fins a l'inici del 2023. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el secretari general del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i de Territori, Ricard Font, espera que aquesta implantació es pugui accelerar el més aviat possible.
En tant en quant que Polítiques Digitals doncs ara doncs, és la responsable d'aquesta implementació, la puguem accelerar i puguem fer-ho el més aviat possible. Però repeteixo, hem d'apuntar bé en el que són els problemes reals, i el problema real és que és necessari doncs, una implantació, per exemple, de més oferta.
Sitges preveu recuperar el carnaval al carrer l'any que ve. La Comissió de Carnaval i l'Ajuntament ja treballen amb aquest horitzó i si s'acaba celebrant seria adaptant les rues de diumenge i de dimarts a les mesures sanitàries que marqui el Procicat. La comissió encarregada d'organitzar l'emblemàtica festa es va reunir ahir amb els tècnics municipals per començar a dissenyar diferents opcions de recorregut per a les rues, de manera que sigui un circuit que ofereixi total seguretat sanitària tant als participants com al públic, que estarà assegut. El carnaval de l'any 2020 s'ha de celebrar del 24 de febrer al 2 de març. I moment ara per la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Tot preparat a l'auditori 1899 del Barça per donar a conèixer els resultats de l'auditoria que va encarregar la Junta de Joan Laporta sobre la gestió de l'expresident Josep Maria Bartomeu. En aquests moments Ferran Reverter, CEO del club, i Eduard Romeu, vicepresident econòmic del Barça, estan compareixent per donar les conclusions d'aquest informe. Gairebé 100 mesos després de fer-se càrrec del club, els actuals directius exposaran públicament en quin estat s'han trobat els comptes de l'entitat. Fins ara els directius no han donat gaires detalls, més enllà de pensar que s'han trobat algunes irregularitats importants. I en motor, Dani Sordo continuarà vinculat a Hyundai una temporada més, segons ha informat la marca aquest matí. El pilot càntabre de 38 anys continuarà pilotant el tercer cotxe de l'escuderia la meitat de les proves del calendari, però en el Mundial del 2022 compartirà aquesta responsabilitat amb el jove pilot suec Oliver Solberg. Sordo ja està competint a temps parcial en el Mundial d'aquest any. La propera cursa que disputarà serà el Rally Catalunya Costa Daurada, que començarà a partir de la setmana que ve, el dijous dia 14 d'octubre.
Tornem amb més notícies a la una.
Radio Estel.
Ara a Radio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i festa teva, Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
La Tecnopèdia.
Vuit minuts que passen de les 12, estem passant el matí plegats aquí al matí a Ràdio Estel. Els dimecres, com ja sabeu, doncs arrenquem a les 12 amb aquesta secció Tecnopèdia, que és on en Pau Font, expert en comunicació, continguts digitals, audiovisuals, educació i altres temes, doncs ens posa al dia en el món de la tecnologia i també ens educa, eh? Una mica, Pau, què tal, com estàs?
Bon dia.
Ell ha estat professor de formació superior en diversos àmbits, també fa xerrades i conferències arreu, i per cert, el podeu trobar a Twitter com @pau_font. Per cert, Pau, clar, la primera pregunta que em ve al cap, jo, mira, ja et volia trucar, què va ser, dilluns?
Va ser dilluns, sí.
Ja saps de què t'estic parlant,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Escolta, avui que parlem molt, molt escaient, no? Avui volem parlar d'aquests canals de comunicació digitals, però és que quan cauen aquests canals de comunicació digitals gairebé ja no sabem ni comunicar, no?
Per les el tema dies. Ha coincidit bé aquesta setmana, eh?
No, és que sembla, bueno, que hagis estat...
Us avanço un titular, després en parlem.
Val.
Vaig ser jo.
Directament. I quin era l'objectiu, Pau?
No.
No, ara, en sèrio, què va passar? Perquè, clar, ens ho han explicat, No sé, jo el que m'ha quedat és que tu a les 5:15, o sigui, a 5:15 del dilluns, de cop i volta...
Es va parar el món.
Es va aturar el món, tu entraves... Va ser un problema, no sé, d'internet, que tu entraves a Facebook, Instagram o WhatsApp i no et sortia, no existia a internet, no?, aquesta companyia.
Tots els serveis de Facebook, sí.
Però què va passar realment, Pau?
Home, el que va passar realment jo no ho sé, perquè, però el que han dit sí que us ho puc comentar. Si vols, en parlem...
En parlem després.
Sí, perquè a la secció tinc una part de WhatsApp. Et sembla?
Em sembla estupendo.
Doncs mira, avui en dia tenim molts canals digitals diferents. Potser massa, fins i tot, eh? Fa uns anys poder n'hi havia pocs, però ara ens hem passat. Alguns els coneixem, els fem servir, altres ni els coneixem i altres no entenem per què hi ha gent que els fa servir, no? Tot això fa que costi de decidir quin fer servir. És molt difícil. O sigui, el que anem a parlar d'avui no és explicar-vos què és WhatsApp, que ja ho sabeu, sinó per què en fem servir un o l'altre o per què l'hauríem de fer servir. Que aquest és el punt. Ara hi ha molta confusió en tot això. Si us sembla, comencem amb un de molt conegut. El correu electrònic, eh? El correu electrònic, que ja porta molts anys, en el seu moment va prendre el relleu a les cartes, tant escrites com a màquina. Home, va ser una revolució brutal.
Total, sí, ho estava recordant.
Realment va ser un gran avanç, no? Però amb els anys va perdent. Va perdent sobretot perquè la gent jove no li veu cap tipus d'utilitat. I jo estic bastant d'acord amb ells. És a dir, ells el fan servir bàsicament perquè els obliguem, eh? A l'escola els obliguem, feus un mail, i te'l fan a l'escola i l'has de fer servir. I a les feines també. És a dir, és una plataforma útil per algunes coses, però que la gent més gran ho fem servir per tot. Aquí és on vaig a fer una mica de bronca els que són més grans. És a dir, què li passa al correu electrònic que no li passa al WhatsApp o altres elements? És una mica més complicat de fer servir. És a dir, d'entrada has de posar un assumpte, un nom, un títol del mail, un asunto.
Què vol dir, que fa més pal? O què?
Home, el WhatsApp no té asunto. Tu, hola, què tal, ja parlem. Llavors, jo he viscut amb alumnes que he tingut grans, gent d'universitat, que a l'assumpte han arribat a posar tot el text del mail.
Ah, perquè hem fet un copy-paste.
No, perquè el primer camp que veuen buit ho omplen.
No ho crec, això. Pau, això és gent en sèrio. Sí?
Gent universitària, sí. Per tant, llavors, què passa? Ells veuen que és una estructura arcaica. És a dir, normalment, el format que fem servir la majoria de persones en el correu és hola, coma. Et voldria dir que tal, 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 quatre paràgrafs i una signatura llarga. Això és un format molt tipus carta d'abans.
Sí.
I a vegades, fins i tot, diguem una paraula, sí, ho faré, i enviem un mail, que la signatura és més llarga que tot el cos, no? Diguéssim que hi ha gent que estem fent servir el correu per enviar missatges curts. I no és el camí, perquè ja hi ha altres alternatives per enviar missatges
curts. Però no creus que queda, com més, que queda com més seriós? No em dóna la sensació, eh? Que potser el mail es fa servir més per assumptes de feina, no?
Sí, sí,
per
correcte. No, té gran utilitat, per exemple.
Vale,
la gestió...
ara ja aniràs, no?
Exacte,
ara ens explicaràs.
La gestió que fa el mail amb els adjunts de correu, o sigui, els arxius que pots adjuntar, és molt més sèria, elegant i útil que no el WhatsApp. Al WhatsApp es poden adjuntar coses, però si fem servir professionalment el WhatsApp per adjuntar documents importants, es perden al cap de 2 minuts, no? Per tant, però sí que el correu electrònic, jo diria que està una mica en desús, inclús al món professional, perquè hi ha altres plataformes que ara en parlaré. No només WhatsApp, perquè WhatsApp a nivell professional no està gaire ben vist. Ara us ho comentaré, si voleu, eh?
Uh-huh.
Doncs mira, WhatsApp, que deies abans, ostres, que ha caigut, no sé què. Bueno, el que ha passat, jo no puc dir que ho sé, perquè no estic a dins de l'empresa, però sí que, a veure, WhatsApp aquest any, 2021, ha caigut 9 vegades.
Sí, això m'ho estàs comentant abans,
sí,
jo no soc conscient.
El que passa que són microapagades. Aquesta ha sigut més bèstia. Bueno,
I no les hem notat, per tant, totes aquestes 9.
Bueno, sí, però entres un moment, no va, i al cap de mitja hora ja va, no? Però ara, clar, han sigut moltes hores, i a nivell mundial, bàsicament, la gent que té sistemes com aquests, plataformes, va actualitzant la part tècnica, els servidors, els ordinadors que gestionen això, per temes de seguretat i de més, i en aquest cas han fet una actualització, jo diria, com les que fan habitualment, però han tingut algun tipus d'error per tornar a l'activitat. el que va dir en Zuckerberg és molt fort que surti demanant perdó un senyor que té tants diners que el timor el que té és una plataforma de comunicació. A mi em fa gràcia una mica. I va dir això, em sap greu, però preferim prioritzar la seguretat dels usuaris que no tornar de seguida i ràpid. Bé, això és el que va dir. Pot ser, eh?
Jo Aquesta és la versió oficial.
Jo crec que no ha sigut cap atac, eh? Crec, eh? No ho sé.
Sí.
Però que el canvi que han fet, penseu que no m'allargaré per l'estructura, perquè Facebook, WhatsApp i Insta funcionin, no és dos ordinadors amb una saleta. És molt bèstia a nivell mundial, no? Penseu que WhatsApp té 2.000 milions d'usuaris al món. És a dir, necessites un lloc on tots aquests missatges i adjunts que enviem es posin abans que correbi l'altre, no? En fi, és molt complex. Jo us diria que això ens pot passar, li passa a Google també a vegades, és a dir, al final, els humans i les màquines, doncs, tenim problemes d'aquests. No veig que sigui un ciberatac. Crec que no.
I què va passar tal qual? Aquesta actualització...
Canvien els servidors i els tornen a engegar, no els hi funciona el nou sistema d'encriptació o de protecció de dades, el que sigui, paren màquines... Bueno, el que et passa a casa, d'escolta que no em funciona aquest programa multiplicat per molt. No hi veig més que això.
I d'alguna manera també, Pau, van trigar moltíssim, no?, a arreglar-ho.
Sí, perquè es suposo que devien dir la via fàcil la podem fer ràpid, però sí, ens obre uns forats de seguretat que no ens podem permetre. Mm. Escolta, fem-ho bé i sortim d'aquí una estona més. Deu anar per aquí.
Va ser...
No sé més, perquè... No,
aquesta és la teva opinió.
El Zuckerberg no m'ha trucat aquesta setmana, però...
Escolta, un altre tema, sí, també damunt la taula, el tema de Facebook, no?, que va sortir ahir, crec que era, als Estats Units, no?, que va compareixer, doncs, a... No sé si va ser el Congrés, ara no me'n recordo ben bé davant de quina institució, una ex-treballadora de Facebook, no?, que comentava dels perills de l'ús de Facebook. Què en penses? Bueno,
perills de les xarxes, tots. Ja us ho dic ara. El que passa que tenim un problema, els humans, que és que quan ens donem d'alta Facebook o qualsevol plataforma, diem accepto. Un document que ningú llegeix, que allà diu una sèrie de coses sobre privacitat. És a dir, si no voleu que us fiscalitzin en Facebook, no en tingueu. És així. És a dir, la protecció de l'usuari en plataformes privades on acceptes totes les seves condicions amb uns advocats que en saben molt de lleis, després, intentar defensar els teus drets és una mica absurd. Val? Hi ha coses que sí, però en general allà diu les teves fotos les podem fer servir pel que ens doni la gana. Sí, sí, accepto. Les teves dades les recollirem? Sí, sí, accepto. Bueno, doncs si acceptes tot, per què et queixes després? Ho dic així perquè la gent... Oh, és que clar, Facebook sap de mi. Mira, a Facebook li és igual la teva vida, sento dir-vos-ho. El que passa que a Facebook li interessa molt saber el conjunt de vides dels milions d'usuaris que té. Per què? Perquè hi ha empreses que paguem publicitat, volem penjar publicitat, i li diem, vull enviar anuncis a Facebook, parlem de Facebook, podria ser qualsevol altre, a dones entre 40 i 50 anys que visquin a Espanya, que treballin i tinguin fills. Mm. Jo vull aquesta segmentació de públic. Mm. Com ho fa Facebook? Home, recull les teves dades i s'organitza. És a dir, funciona així. Facebook no es manté per una subvenció pública, es manté perquè surten anuncis, cliquem i les empreses paguen, punt. Mm. Per tràfic, per tant, no ho dic enfadat, però és a dir, és complicat reclamar coses a una plataforma que ha dit sí a tot.
I de fet, ara continuem parlant de WhatsApp, eh? Pau, ens ho explicaves fora micro, que d'alguna manera, quan sortien doncs, les grans xifres, no?, que Mark Zuckerberg havia perdut durant aquestes 6 hores, era pel tema de publicitat, perquè la gent no donava el play.
Sí, facturen milers de milions de dòlars. I llavors, esclar, si divideixes aquesta mega facturació mensual en un minut, doncs cada minut Facebook factura X, no ho sé ara. Per tant, si estàs 6 hores sense facturar, multipliques i són diners. Facturar què vol dir? Que entri gent, que miri coses, que consumeixi, que compri, que cliqui anuncis. Per tant, els anunciants no van pagar aquelles hores perquè no estaven a l'aire. És així de simple, eh? No té més.
I WhatsApp? WhatsApp com a canal de comunicació.
Això,
quan l'hem de fer servir? Quan no, si us plau?
Mira, WhatsApp... És molt útil, eh? Jo no us diré que no, i d'allò... Passa que en fem un ús... És que són plataformes que ens van entrar d'un dia per l'altre que ningú ens ha explicat com han d'anar, i no sé si algú ho sap. Però és a dir, per exemple, els grups de WhatsApp són un desastre.
Per què són un desastre?
Són un desastre. El 90% del que hi ha en un grup de WhatsApp és informació irrellevant, contingut brossa... És a dir... Coses importants, interessants, poques. Depèn del grup, hi ha grups que no. Però en general, els grups familiars i així, ostres...
No,
em vols sortir, però no pots perquè et deshereden.
Clar.
Però en realitat, molesten bastant, aquests grups.
No, i a part, no? Que a vegades, jo sí que el que veig, Pau, ràpidament, és que a vegades et posen en grups que, amb gent que no coneixes de res, i està compartint el teu telèfon amb una persona,
sí,
que...
Sí, bueno, sempre pot sortir, però sí. Però vull dir, grups de pares de l'escola.
Això és un altre tema.
Sí, és terrorífic perquè normalment hi ha desinformació. Perquè la persona que té la informació, imagineu-vos els pares de l'escola, no? Els mestres no estan en aquest grup, que són els que tenen la veritat. O sigui, anirem de colònies i tornarem el dimecres a les 5, ho sap el mestre, no ho sap cap pare, menys que estigui a l'AMPA, no sé què. Llavors la gent suposa coses.
Clar.
A mi em sembla que tornaran a les 4, a mi em sembla que tornaran a les 7, però em sembla no és seriós. No és seriós. És a dir, qui ho sap? El mestre, però el mestre no hi és. Això ho faig una mica amb toc d'humor, però passa molt. Ho haureu viscut.
Oi, tant.
Mira, amb això que dius dels pares, que dic dels pares d'arribar o tal, jo he vist a vegades gent que ha anat a les 5 i gent que ha anat a les 6. O és que el WhatsApp veu dir les 6. Ja, però és que no era així.
Bueno. No és un canal oficial, no?
No és un canal oficial. Llavors, jo diria, a nivell professional, el WhatsApp està una mica mal vist. O sigui, a nivell de feina, el podeu fer servir entre vosaltres, però són poques les empreses que oficialitzen que el WhatsApp sigui un canal oficial de l'empresa. Per un tema d'instantanietat i perquè saps que l'ha llegit. Llavors es fan servir altres plataformes, en destaco només una, que és Slack.
Slack?
Slack és una plataforma d'entrada gratuïta i, evidentment, podeu pagar per tenir més serveis, que és com un chat de WhatsApp, però molt més complet, molt més xulo, per ordinador també, igual que el WhatsApp, on la gestió d'arxius és molt més eficient. Però té una cosa molt important. No es fan grups de persones, es fan grups de temes. És a dir... Tu fas un grup, fem un grup aquí, els quatre, que estem aquí ara aquí a l'estudi, i parlem de tot. Però en realitat, tu i jo, per exemple, volem parlar de la secció aquesta, no? Els altres també ho veuen. Un altre dia tu parles de no sé què i jo també ho veig. Aquí el que es fa és al revés. És a dir, faríem un grup dins de Slack que es diu Tecnopèdia, i tu i jo parlaríem d'allò, vale? O amb el José, el tècnic, el que sigui. És a dir... Però els altres no tenen per què saber-ne res. Està agrupat per temàtiques i no per persones. Tu estàs en diversos grups de temes que t'interessen, departaments, etc.
Però és una mica Telegram, doncs, o no?
És una mica Telegram, sí.
No?
Però sí, passa que el Telegram és molt senzillot i tal. Aquí hi ha una plataforma... El Slack web és molt potent. Hi ha aplicació i tot per a ordinador. És molt potent. Bueno, Slack. No em paguen per fer propaganda, però l'he fet servir molt professionalment.
Jo no el coneixia.
I té gaires
opcions. Per tant, tu em recomanes que Slack, diguéssim...
Slack es fa servir molt, no és que t'ho recomani. Sí. O sigui, moltes empreses el fan servir.
D'acord. Millor que el WhatsApp
molt
a l'hora de treballar.
Molt millor a nivell professional.
I més modern que l'email.
Sí, més àgil que l'email. Correcte. Va.
Vinga.
Escolta, els maleïts missatges de veu.
A veure, Pau.
Avui veig hater, eh?
Avui vas... Sí, mira, hater.
Sí,
hater.
Després
és una paraula que parlarem, no?
Sí. A veure... A mi em fa gràcia, suposo per edat, quan la gent envia un missatge de veu, entenc que és que li fa mandra escriure. Bé, ho puc entendre.
O que no pot escriure en aquell moment.
Però parlar sí.
Però a vegades és més fàcil,
va,
no?
D'acord, t'ho compro. L'altre contesta amb un missatge de veu. Pum, 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 pum. Perdoneu, això és la simulació que s'apropa més a una trucada. Però hi ha una gran diferència, i és per això que ho fem. Ningú t'interromp ni et porta la contrària. És a dir, quan tu fas un missatge de WhatsApp, dius el que et dona la gana.
I deixa'm parlar, també. No et tallen.
Ah, exacte, exacte. Llavors, la gent com jo, que parlem molt, no deixem parlar, doncs en el WhatsApp pots dir el que et doni la gana. El que passa que això crea certa confusió, perquè quan no pots interrompre algú de manera positiva, és a dir, ai, sí, Mercè, això que estàs dient, exactament...
M'interessa.
Et puc fer una pregunta, fins i tot.
Sí.
No es pot fer, la fas després. I aquesta desincronització de la conversa és nou en les nostres vides.
Ah.
I també crea problemes. Perquè el to que ho dius, l'altre no reacciona quan ho dius. Per tant, ell no sap... Tu no saps quina cara, perquè no us esteu veient, ni quina gesticulació fa. O sigui, quan jo no entenc el que m'estàs dient, poso-lo amb una cara estranya.
Sí.
I tu m'ho veus, llavors dius, Pau, no m'entens, no?
Sí.
Però si faig un missatge de WhatsApp, tu em pots el rotllo i jo me l'escolto. Bé. Després hi ha una altra cosa. Els missatges de WhatsApp a vegades no els podem escoltar. Estem en una reunió de feina. No posarem un àudio allà obert perquè ho senti tothom. Per tant, és més lent en resposta. Un missatge, tu estàs en una reunió i si no és molt d'allò, pots
contestar.
Et truco després.
Sí, o pots llegir-ho, o sigui, pots saber.
Pots llegir-ho,
no?
Però amb àudio dius, merda, ara fins d'aquí una hora i mitja no ho podré.
I no parlarem avui de la durada d'aquests missatges?
Hi ha gent que fa audiollibres, eh?
Però escolta, això hauria d'estar prohibit.
hauria d'estar prohibit. Tu ets de la vera dura,
No, home, no, dic en broma, dic en broma. Hi ha moments que sí, que però... És que, tu, quin és l'àudio més llarg que has rebut?
No ho sé.
Jo t'estic parlant d'un àudio de gairebé 15 a 20 minuts,
Clar, això es fa...
No hi ha màxim, no? Clar.
No ho sé. No ho sé, em sembla que no, la memòria que tinguis, l'espai que tinguis en el mòbil, no? En fi, jo diria, fem una cosa, per acabar aquesta part, que és molt curiosa. Ara ens preguntem per WhatsApp si ens podem trucar. Et puc trucar? A mi em fa gràcia. És a dir, abans es trucava i punt. I si l'altre no podia, no l'agafava. Però ara et puc trucar, llavors sí, obres la porta, llavors et truco. O sigui, la trucada s'ha fet com molt sagrada.
Sí.
I moltes vegades jo, a nivell professional, un WhatsApp, un altre. Escolta, truquem-nos i parlem 2 minuts perquè és més lent. És més lent amb WhatsApp. Això és el que no entén la gent jove. Tu truques i, escolta, Mercè, quedem demà a les 5, si et va bé, si no... Això, amb missatges de veu, no puc, ostres... No sé com explicar-t'ho, ni amb un àudio.
Ara seré la defensora de l'oient, però...
Truqueu-vos més.
Clar, estic totalment d'acord que ens hem de trucar més, però clar, moltes vegades, si et fa una mica de pal parlar amb aquella persona i li has de deixar un missatge, li deixes el missatge...
Ara surt tot,
Mercè. I ja està, Ara m'estic deixant anar, Però, escolta, estic molt a favor, i de fet, a Pau, quan et va passar la caiguda de WhatsApp el dilluns, la gent es va haver de trucar.
Ai, quina desgràcia, parlar amb un altre...
Clar, encara queden més coses, no?
Sí, va, anirem ràpid, que sempre ens enrotllem. Està bé, però necessitem 1 hora i mitja, tu i jo, ja ho saps. Per l'any que ve.
Ja es parlarà.
Va, molt ràpidament, us parlo dels fòrums i xats.
Uh-huh.
Abans teníem... podíem fer comentaris en un blog, a internet, o a l'apartat fòrum d'algunes webs. Actualment, qualsevol contingut que puja, sigui un vídeo, fotos, articles, té un apartat per opinar i és terrible. És a dir, a YouTube, tu penges un vídeo i la gent posa comentaris sense cap criteri, insultant, sense saber, que dius, escolta'm una cosa, i fa molt mal perquè perds l'interès en opinar. Moltes vegades, si us hi fixeu, aquests youtubers famosos que tenen tants milions de seguidors, mires el chat del costat, en un directe que fan, en un streaming, que em vam dir aquesta paraula fa uns dies, i no pots llegir els missatges de lo ràpid que van, no pots llegir. Per tant, per què escrivim? Si ningú ho pot llegir, estem sonats. És a dir, no pots llegir el que poses. Llavors, de cada 100 comentaris n'hi ha un que és molt interessant, però evidentment passa per desapercebut.
Però hi hauria d'haver un moderador, que segur que hi és, no? Que
hi ha uns moderadors i els que fan directes ho veuen més
lent. I que diguin, aquesta és interessant.
Sí, però la gent és igual. La gent vol vomitar, la gent no vol mirar, la gent no vol escoltar ni llegir, la gent vol dir.
Sí.
Val? Hi ha una cosa molt curiosa en els directes de YouTube, que la gent, als comentaris, posa saludeu-me. Saludeu-me. I llavors, per això els youtubers i twitchers, que és una cosa en parlem un dia, gent que fa directes, diu, hola, Mercè, et saludem. Bueno, hola, Mercè, no
o
diuen...
O saluda'ns, no?
Hola, yuhu, 25-54-33, que són el nom d'usuaris.
Sí.
I aquella casa seva està content perquè l'han anomenat. És molt bèstia, això, perdoneu. En fi...
Això és una mica, s'assuma una mica al moviment grupi, no?
És a dir... El moviment tonti.
Clar, perquè és en plan, va, saluda'm.
Bueno, hi ha una plataforma que us vull anomenar, que és Discord. No et sona, Discord.
No, Discord no.
Discord es fa servir pel món del gaming, és com un xat... Va començar pel món dels videojocs, que era per opinar mentre jugaves,
sí.
I al final s'ha anat fent gran i ara fan directes, etc. Això la gent que juga més ho sabrà, però és una plataforma que ja no només està pel gaming, pels videojocs, sinó que s'està obrint una mica. No substituirà WhatsApp, però si algú us diu, tens Discord... Doncs...
Tens Discord? Jo no ho havia escoltat mai. Veus? José, tu sí? El José diu que sí. El José, el nostre tècnic, diu que sí.
Vas molt jove, tio. Pues, en fi, sí, Discord funciona. En fi, jo només us demano una cosa, que és que sigueu curosos.
Per tant, fem com una recapitulació, diguéssim, ús d'e-mail.
Ús d'e-mail per coses realment amb molt contingut, amb adjunts importants i que em vulgueu tenir un seguiment.
WhatsApp.
Missatges curts, tant escrits com d'àudio, per una comunicació asíncrona, sense debat ni diàleg amb l'altra persona.
Missatges de veu.
No, missatges de veu, doncs, dir el que vulguem sense que ningú ens interrompi.
I aquests fòrums i xats?
Aquests fòrums i xats jo no hi seria. N'hi han molt pocs de valor i pràcticament tots són tonteries.
Dos minuts, què dic, dos minuts, un minut, i ens situem a dos quarts de d'una al matí a Ràdio Estel, la paraulota del dia.
Mira,
de Pau Font.
Avui jo crec que inclús ho he forçat una mica durant la secció.
Ja, ho has introduït molt bé.
Per il·lustrar aquesta paraula, que és hater.
Hater. Què és un hater?
No ho sentit? Hòstia, aquest és hater. Això ho diu molt la gent jove. Hater en anglès vol dir persona que odia. Un odiador. No és correcte, però una persona que odia és un hater. I és aquesta gent que us parlava ara, que en els fòrums, YouTube, on sigui, va rebentar-ho tot.
Sí, és a dir, la seva funció a la vida...
La seva funció a la vida, el que li dona plaer intel·lectual o el que sigui, sí, és rebentar-ho tot. Insultar, criticar, no llegir, no mirar, no escoltar. Simplement es donen importància a ells mateixos, generant contingut agressiu.
D'acord.
No feu això.
I és que quina diferència hi ha amb els trolls?
Els trolls podrien ser similars, el que passa que els trolls no tenen per què ser negatius. Normalment el que troleja és una persona que vol més desinformar que insultar.
I els trolls els podem trobar? Anem a situar la gent, no? Els trolls també és...
Estàs traient paraules molt ja tècniques,
ah,
eh?
És que...
I els trolls els porten els bots.
Els bots.
Els robots, els bots. Que són gent que opina que són màquines. Això ho sabeu, no?
No m'ho dic. O sigui, hi ha gent que... No hi ha gent. O sigui,
mira,
hi ha robots que també...
Totes les ressenyes, sí, que hi ha a pàgines d'hotels o aplicacions mòbils que diu, sí, m'ha agradat molt, és una gran aplicació, 9 de cada 10 estan inventats per robots.
En parlarem algun dia sobre
tant,
aquestes tecnologies?
No hi ha problema.
Bueno, en tot cas, avui ens ha quedat clar que no hem de ser haters, no? Aquesta és la...
No sigueu haters perquè penseu una cosa quan opineu a xarxes. A l'altre costat hi ha persones com vosaltres.
Amb sentiments, no?
Si tinguéssiu cara a cara aquesta persona, no tindríeu la valentia d'expressar-vos així. Reguleu-vos una mica imaginant que està davant vostra.
Pau Font, expert en comunicació, continguts digitals, audiovisuals, educació i altres temes. Gràcies un dia més per apropar-nos a aquesta Tecnopèdia al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
3 minuts que passen de dos quarts d'una. Estava escoltant al matí a Ràdio Estel. Ara obrim l'espai més natural del programa, l'espai de salut natural per tothom, on ja saps que pots fer la teva pregunta sobre la teva salut i el teu benestar d'una manera molt, molt fàcil i senzilla. O bé ens pots enviar una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, que és el WhatsApp del programa, o bé ens pots enviar doncs, un correu al matí@radioestel.cat. Ens pots preguntar qualsevol dubte que tinguis, problemes respiratoris, problemes cardiovasculars, problemes digestius, problemes a l'hora d'anar a dormir, et notes més cansat del compte, tens problemes, per exemple, amb aquesta, no sé, ara li preguntarem al doctor Valverde, aquesta astènia, no sé si existeix l'astènia ara a la tardor, et notes com molt més cansat quan t'aixeques durant el dia. Doncs aquestes són algunes de les preguntes que ens pots fer ara mateix si ens envies doncs, la teva nota de veu o el teu email. Et recordem les vies de participació.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Comptem amb els millors professionals i especialistes mèdics, com se'n donaven del doctor Jacinto Valverde, també el doctor Juan Márquez, i ja, sense més dilacions, donem pas ja, connectem amb Madrid amb el doctor Jacinto Valverde. ¿Cómo estamos, doctor Valverde? Bienvenido.
Bien, Ayara, pues...
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
En este ratito de la semana, cuando entro contigo y con vosotros, absolutamente bien.
Pues nosotros también. Es una sensación compartida, recíproca, doctor Valverde. Nosotros encantados de tenerle unos minutos aquí en el Matía Radio Estel, sobre todo para que nos resuelva todas estas dudas que hoy en redacción lo comentábamos. ¿Existe también la astenia, tanto la astenia primaveral, pero adaptada al otoño, doctor? ¿Puede ser que nos notamos más cansados?
Bueno, más bien, cualquier cambio de estación, hay mucha gente que lo nota, Eso está claro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, quizás donde más se note ese cansancio sea a la primavera. Pero sí, puede haber gente que los cambios de estación. El otoño también es una estación triste, ¿no? Porque muchas veces el cansancio sea más psicológico que físico, ¿no?
Uy, doctor, si le oye el doctor Márquez, que ya sabemos que es su estación preferida.
Ya, pues eso, hombre, por supuesto. Pero que... Pero triste en el sentido de que vienes del verano.
No, estoy totalmente de acuerdo. Sí.
De vacaciones,
sí.
De muchísimas horas de luz solar.
Exacto.
Una temperatura relativamente, bueno, calurosa o agradable. Y de pronto entras en una estación en la que con el cambio de horario tenemos muchísimas menos horas de luz solar, hace más frío, te incorporas al trabajo, los árboles pierden la hoja, en fin. Y hay mucha gente que ese tipo de experiencias les puede afectar más, unos más, otros menos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, hay gente, cada uno lo manifiesta de una manera diferente. Hay quien le gusta muchísimo, como le pasa al doctor Márquez, y hay gente que le puede sentar mal, que pueden entrar en una situación de apatía, melancolía, tristeza, que se puede manifestar también como cansancio, ¿vale? Yo creo que es más cansancio psicológico que físico.
Bueno, y también lo que usted estaba comentando, este cambio de ritmo, ¿no? Que venimos del verano con un ritmo más tranquilo, si hemos estado de vacaciones y ahora pues volver a la rutina del día a día, pues eso también puede crearnos como un shock, ¿no? Y cansarnos aún más.
Claro, claro. Por eso, imagínate, es que vienes de levantarte a la hora que te da,
claro,
acostarte a la hora que te da la gana, dormir siesta si quieres o no quieres, y ahora tienes que volver otra vez a entrar en la rutina de levantarte, madrugar, y por lo menos como le pasa a Barcelona y a Madrid, grandes ciudades con muchos atascos, con mucho estrés. Bueno, pues eso a mucha gente pues le puede producir agotamiento. Yo aquí recomiendo la asociación de dos cosas. Si es puramente físico el cansancio, ¿vale?, recomiendo un complemento alimenticio que incorpora hierro, ácido fólico, jalea real y todo un complejo vitamínico B, que se llama Vitamás, ¿vale?
Vitamás.
Vitamás, terminado en S. Habría que tomar una cápsula diaria en ayunas, preferentemente por las mañanas. Y si también esa manifestación de cansancio tiene que ver con algún estado psicológico flojo, le recomendaría también asociar el temple, ¿vale? El temple, que también son cápsulas, y tomaríamos una cápsula de temple por la mañana y otra por la noche.
Estem a l'Espai de Salut Natural per Tothom, al magazín del matí a Ràdio Estel, avui amb el doctor Valverde. Ell és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Còrdoba, és el cap de servei de l'Hospital Beata Maria Ana de Madrid i és expert en Medicina Natural i compta amb 35 anys d'experiència professional. Doctor Valverde, ja sabe que en estos primeros minutos queremos hacerles unas preguntas sobre alguna dolencia, alguna enfermedad, ¿no?, que tengan que ver con nuestra salud. Hoy, por ejemplo, queríamos hablar brevemente sobre las miopatías. ¿Qué es una miopatía, doctor Valverde?
Miopatía es una afectación, así en líneas generales, muscular. de la musculatura.
O sea, tiene que ver con los músculos.
Tiene que ver con los músculos. Y luego puede haber multitud de miopatía, desde traumáticas porque te des un golpe, alguna lesión muscular del ejercicio físico, hasta enfermedades propias del músculo, que pueden ser infecciosas, inflamatorias, incluso autoinmunes, ¿no? O sea, y muchas veces son manifestaciones o signos clínicos de enfermedades internas o de otra índole que pueden manifestarse con problemas de miopatías, por ejemplo, ciertos trastornos degenerativos cerebrales, pues pueden cursar con afectación miopática, con afectación muscular, y eso hacer que pierdas masa muscular, sea más débil, uh-huh. y fallas. Y dependiendo de la extremidad o de donde tenga la afectación muscular, el grupo muscular que esté afectado, pues se manifestará de una manera o de otra. O sea que, pero en línea general, la miopatía son afectaciones de la musculatura.
¿Qué otras enfermedades hay relacionadas con problemas musculares?
Bueno, desde las simples agujetas, ¿vale? Que quizás lo más leve hasta...
Y lo más común, ¿no?
Y lo más común hasta enfermedades autoinmunes de la propia musculatura, como pueden ser las miositis, que eso ya estamos en el grado peor de este tipo de afectaciones. Pues desde ese abanico, cualquier cosa puede afectar a nuestra musculatura, ¿eh? Uh-huh. Incluso cualquier problema infeccioso. Cuando nosotros decimos que un cuadro catarral,
sí,
típico, gripal, cursa con mialgias, eso quiere decir que son dolores musculares, ¿vale? Provocados por la infección. La fibromialgia tiene esa componente de mialgia, que es dolor muscular. O sea, hay muchísima diversidad de patologías que pueden afectar a nuestro músculo y manifestarse con dolor.
Uh-huh. Claro, una de las preguntas, igual es muy obvia, doctor Valverde, pero ¿por qué se pierde la fuerza de las piernas? A veces, claro, supongo que te vas haciendo mayor y obviamente si no ejercitas los músculos, pues vas perdiendo esa fuerza.
Bueno, hay una patología ya perfectamente descrita que se produce con el paso de los tiempos y es que empieza a aparecer en las personas mayores, que es la pérdida de masa muscular.
Claro.
Uh-huh. Eso está perfectamente definido ya en medicina. Y eso ocurre, pues, como tú bien dices, primero porque hay más falta de movilidad y luego, pues, porque nuestro cuerpo, pues, se va gastando poco a poco y se produce este tipo de pérdida de masa muscular, sobre todo en la gente mayor. Tú también puedes perder esa masa muscular si durante un tiempo tú no mueves ese músculo, por ejemplo. Cuando te hacen una cirugía o te estás mucho tiempo encamado o te escayolan una pierna o un brazo y no mueves esa musculatura, pues esa musculatura se atrofia o se hipotrofia por la falta de movilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es muy habitual. ¿Cómo podemos, qué tenemos que hacer? Moverla lo más posible, a nivel de nuestros mayores, intentar que caminen, que paseen, que tengan una dieta equilibrada a base de incorporar proteínas en la dieta, y en una persona más joven, el entreno diario de mover la musculatura que, por las circunstancias que sea, se ha quedado con menor movilidad y se ha afectado.
¿Qué recomienda? ¿Hay algún tratamiento natural que nos ayude también a fortalecer nuestros músculos?
Yo, para todo esto, ¿sabes lo que recomendaría? Empezar a tomar dos cosas. Por un lado, el más omega punto rojo. Creo que es un gran complemento alimenticio para todo este tipo de problemas, ¿vale? Tomando dos perlitas diarias de forma habitual. Y también incorporaría otro complemento alimenticio que se llama Collagenium, porque incorpora elementos a veces quizás más específicos de la musculatura, como es el magnesio, unido al colágeno hidrolizado y al ácido hialurónico.
Pues nosotros, el doctor Valverde ens està fent aquestes bones recomanacions. Si tens problemes musculars, si tens algun problema concret dels teus músculs o de qualsevol altre tema, envia'ns una nota de veu. Estem fins a la una passant consulta avui amb el doctor Jacinto Valverde al matí a Ràdio Estel. Envia'ns la teva nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, on pots enviar un correu al matí @radioestel.cat. Vamos a repasar. Ara està hablando del colagenium, ¿no, doctor? Vamos a repasar sus ingredientes, venga.
Collagenium proporciona la combinació ideal de col·làgen, magnesi, àcid hialurònic i vitamina C. Aquesta vitamina contribueix a la formació normal de col·làgen pel bon funcionament dels cartílags, els ossos i la pell. També, juntament amb el magnesi, la vitamina C ajuda a reduir el cansament i la fatiga.
Pues ya sabemos, doctor. ¿No? Es un buen cómplice, ¿no? Un buen aliado para...
Muy buen aliado, muy buen aliado.
Y sobre todo para el tema de las agujetas, yo creo que también, ¿no? Creo que ayer lo tocaron en el programa.
El tema de las agujetas es otro mecanismo diferente.
¿Ah, sí?
Porque lo que se produce es, por excesivo consumo de ácido láctico, se forman unos microcristalitos que se depositan en el músculo y que eso es lo que produce dolor. Entonces, evitar este tipo de problemas, ¿cómo se puede hacer? Pues cuando llevamos mucho tiempo sin hacer deporte, iniciarlo lento y progresivo, estirar muy bien antes y después del ejercicio la musculatura, tomar ciertos complementos nutricionales de minerales y aminoácidos durante el tiempo que estés haciendo el deporte, y si aún así tienes agujetas, volver a hacer el ejercicio que te las provocó más despacio. Más lentamente.
Ah, pues eso no lo sabía, doctor.
Uh-huh.
¿Usted tiene muchas agujetas normalmente?
No. La verdad que no.
Pero esto, claro, pero debe mover mucho los músculos, entonces, los tiene bien entrenados.
No, bueno, para lo que habitualmente hago, que es caminar bastante, sí.
Ah, vale.
Sí, sí, sí. Vale. Hombre, si me pusiera a hacer deporte de cualquier tipo, pues por supuesto que tendría agujetas. Si no lo hago, como hemos dicho, o sea, intentando que sea lento y progresivo y hacer estiramientos antes y al final del ejercicio.
3:15, estem passant consulta avui amb el doctor Jacinto Valverde, aquí a l'Espai de Salut Natural per Tothom, al matí a Radio Estel. I, doctor, ha llegado el momento de las dudas. Llegan las dudas de nuestros oyentes, que nos envían notas de veu, notas de voz al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també ens escriuen correus al matí arroba radioestel.cat. Mire, doctor, nos ha escrito Javier desde Badalona, que nos comenta, dice, buenos días, doctor Valverde, os estaba escuchando ahora mismo, y es que esta mañana me he levantado con un pequeño tirón en la pierna derecha. Antes de irme a dormir no lo tenía. ¿Puede ser que haya dormido con un mal gesto o es algún problema muscular?
Hombre, un tirón se supone que siempre se refiere a la musculatura, ¿eh?
Claro.
O sea, entonces lo que pasa es que muchas veces el tirón se confunde con calambre, ¿vale? Con rampa. ¿Por qué? Porque también se contrae el músculo. Pero aquí la contractura muscular es debido a que probablemente no se tiene una buena circulación venosa de retorno. Habría que investigar un poquito más, a ver por qué se le ha producido ese supuesto tirón, ¿vale?
Ya.
Entonces, por lo menos para aliviar el dolor de ese tirón, yo me daría un masaje en ese grupo muscular que tengo afectado para soltarlo con una crema antiinflamatoria que incorpora, entre otras cosas, el arpagofito, la árnica montana y el hipericum perforatum, y que se llama Coralcard crema.
Vale.
Pues me doy unas friegas con esta crema, dando un masaje en ese grupo muscular que se me ha contracturado. Si ya se sabe que se tiene una mala circulación venosa de retorno, pues probablemente este tirón de la noche se haya producido por esa mala circulación venosa.
Claro, yo no sé si será el caso de Javier, doctor Valverde, pero a mí a veces sí que me ha pasado que en medio de la noche me despierto con lo que usted estaba diciendo, con una rampa, que ahora ya usted ya sabe, ¿eh?
Soy perfectamente ya controlado.
¿Qué quiere decir rampa en catalán, no? Este calambre. Entonces,
esto, la mayoría de las veces es porque no tenemos un buen retorno venoso.
Ah, es por temas de circulación, que es lo que nos está explicando, pero yo me levanto, entonces sí que tengo como el calambre en la pierna y ya después sí. Se me pasa, ¿no? Y me vuelvo a dormir, pero...
Sobre todo si pasas frío en los pies en ese momento o demás, o has estado mucho tiempo de pie ese día, o mucho tiempo sentado, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, independientemente de que intente relajar la musculatura de cualquier forma, te vendría muy bien empezar a tomar el Fluyen.
Fluyen, ¿no?
Exacto, tomar un vial de Fluyen todas las noches antes de irte a dormir.
Fantástico. Vamos a leer otro email. Dice, doctor Valverde, buenos días. Ayer por la tarde me caí y me ha salido un moratón de campeonato. ¿Qué puedo hacer para que desaparezca con rapidez y también que baje el hinchazón? es Lucía, que nos escribe desde Barcelona.
Lo primero, tener cuidado con los... Eso no, lo más importante. Que tenga cuidado, porque si menudo porrazo se debió de dar, si hubiese salido un hematoma importante, ¿no? No sé si estaría tomando algo que favoreciera el que aparecieran más grandes los hematomas, no lo sé. Bueno, y me da igual. Que utilice la crema de Masomega para que el hematoma se resuelva antes y mejor. Que se la ponga 2 o 3 veces al día en la zona donde tiene el hematoma.
De acuerdo. Vamos a leer otro mail. Dice, buenos días, doctor Valverde. Es Valeria desde Tarragona. Desde que empecé a trabajar hace unas semanas, la verdad es que he notado cómo me ha incrementado la sensación de estrés. Tengo dolores de cabeza constantes, con también dolores musculares. ¿Cómo podemos evitar el estrés, doctor Valverde?
No, amiga, si yo tuviera esa posibilidad...
Yo sé que usted nos lo va a explicar, seguro.
Bueno, vamos a ver. Si...
A ver, ¿qué debemos hacer? Porque yo me uno a la petición de Valeria.
Sí. Bueno, lo primero es identificar qué es lo que nos está produciendo el estrés, ¿vale? Y si lo podemos evitar, evitarlo. Si no lo podemos evitar, intentar gestionarlo de la mejor manera posible, que no es fácil. Y a veces te tienes que apoyar en gente especializada, experta, para que te diga cómo puedes gestionar ese estrés, para que no te produzca ningún tipo de patología somática que sea la causante, que luego no te haga poder llevar una vida más o menos normal, ¿vale? Entonces, por eso, identificar qué es lo que te está produciendo el estrés, si lo puedes evitar, evitarlo, si no, saber gestionarlo. Y en el caso de esta oyente, yo le recomendaría, para intentar que ese estrés no le esté... le provoque la menos ansiedad y nerviosismo posible, le recomendaría que tomara Sonríe Plus, ¿vale? Uh-huh. Tomar una cápsula de Sonríe Plus. Antes de desayunar, comer y cenar.
Porque ¿cuáles son los principales síntomas? ¿Cómo podemos detectar que estamos sufriendo estrés?
Cada uno lo puede manifestar de una manera completamente diferente. No sé, hay quien lo manifiesta por eso, por nerviosismo, intranquilidad, insomnio, cefalea, dolor torácico, taquicardia, mal genio, mal humor, ansiedad, depresión. Cada uno manifiesta el estrés de una forma diferente, pero más o menos en ese rango de síntomas se suele mover más o menos las situaciones de estrés. Caída de pelo.
También, claro.
Aumento de peso o disminución de él. Ya depende de cada persona.
Bueno, y que también tenemos que hacer como un cambio de mentalidad, ¿no? Si notamos que también tenemos estos síntomas, doctor, es también tomarse las cosas con más calma.
Sí, y si no puedes, pedir ayuda. Que para eso están los psicólogos, psiquiatra o tu médico incluso de cabecera, si tienes confianza, para que te pueda ayudar a gestionar mejor ese estrés, ¿no?
Fantástico. Pues venga, vamos a leer otro email. Dice, buenos días, doctor Valverde. Mi esposo es un fumador empedernido. Sufre de bronquitis crónica. Hay temporadas que necesita el oxígeno para poder respirar. Pero en cuanto pasa la crisis, vuelve a las andadas. Intenta dejarlo, pero cada vez le resulta más difícil. Doctor, ¿hay algún remedio en medicina natural que pudiera ayudarle en los momentos, fíjese usted, doctor, de estrés, cuando intenta pues dejar ese mal vicio? Lo ha intentado con los parches, pero no ha tenido ningún resultado. Muchísimas gracias. Es Montserrat, desde Premià de Mar.
Bueno, lo primero es decir que sigue insistiendo, porque un buen día seguro que lo consigue. En cuanto a la deprivación nicotínica, no, desde el punto de vista de la medicina natural no hay nada que te quite ese problema, que te ayude en ese problema. Sí podemos ayudarle en cuanto a la ansiedad que a la mayoría de los fumadores se le produce cuando intentan dejar de fumar. Ahí sí le podemos ayudar. Utilizando el efecto del temple, ¿vale? Utilizar temple, tomar una cápsula de temple por la mañana y otra por la noche, durante todo ese periodo de deshabituación del tabaco. Cuando ya hayamos conseguido, o creemos que hemos conseguido, superar esa ansiedad y que la tenemos más o menos controlada, pues podemos pensar en quitarnos el temple. Es un complemento alimenticio natural que no te va a producir ningún tipo de adicción, ni casi tiene efectos secundarios, sino magnífica tolerancia. Entonces es un buen apoyo para intentar paliar esa ansiedad que nos produce muchas veces cuando estamos dejando de fumar, ¿no?
Uh-huh. Animamos a todo el mundo a que deje de fumar, pero sí que es verdad que a veces cuando eres fumador pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ánimo y nuestro apoyo para toda esa gente que ya tomar la decisión de dejar de fumar ya es un gran avance, ¿no, doctor Valverde? O sea...
Hombre, claro, es el primer paso.
Claro.
El primer paso es decir, yo quiero dejar de fumar. Y bueno, pues a veces te lo dejas a la primera y otra vez lo dejas a la vez 10 o 20, pero lo que no hay es que dejar de intentarlo.
Venga, pues vamos a leer ya el último email que nos ha llegado a su nombre, que espere que ahora lo he perdido, que lo tenía por aquí y aquí está. Dice, buenos días, doctor Valverde. Estos últimos meses, la verdad es que estoy sufriendo muchos sofocos. Tengo la edad, dice, no voy a decir la edad, pero tengo la edad de sufrir y pone entre comitas la menopausia. ¿Qué me recomienda usted para este periodo? Muchísimas gracias. Es Lourdes, que también nos escribe desde Barcelona.
Bueno, claro, lo primero, comunicárselo a tu ginecólogo, ¿vale? Porque él es el que te indicará en qué fase estás, haciendo una determinación hormonal, y a lo mejor te puede empezar ya a tratar una serie de complicaciones que puede haber a posteriori con la menopausia. Y nosotros, desde el punto de vista de la complementación alimenticia, pues yo me apoyaría en un complemento alimenticio que se llama Femimás.
Femimás.
Sí. Tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche.
De acuerdo, qué fácil. Pues esto nos puede ayudar, ¿no? Para porque claro, otro de las dudas que nos puede que podemos pensar cuando tenemos la menopausia o creemos que estamos teniendo la menopausia es a qué edad llega la menopausia, porque esto es también un mundo, ¿no, doctor?
Bueno, eso ya depende de los rasgos familiares de cada mujer, de si has tenido más o menos hijos. Y luego de tu propia idiosincrasia genética, ¿no? Pero bueno, alrededor de más o menos entre los 45, 50 años, pues por ahí puedes empezar, ¿eh?
Bueno, pues lo tendré en cuenta, doctor Valverde.
Pero que hay mucha variación, ¿eh? Hay...
No, ya, esto es que cada mujer es un mundo, ¿no? Y no, claro, nunca se sabe.
Dependiendo de a qué hora hayas tenido la menarquia, que hayas tenido la primera regla, del número de hijos que hayas podido tener a lo largo de tu vida, de cuándo tu madre o abuela hayan podido tener este tipo de problemas, todo eso tiene un rasgo familiar importante.
Doctor Jacinto Valverde, como siempre, un placer.
¿Qué cosas te he contado hoy?
Un montón. Es que siempre es interesante todo lo que dice. Yo sabe que yo estoy aquí tomando apuntes de todos los consejos.
De cosas que puede llegar a saber, ¿verdad?
Usted muchas.
Sirve para muchas, pero sabemos muchas cosas, ¿verdad?
No, yo estoy esperando un día que venga aquí, al estudio, en el estudio.
Una conversación larga y tendida.
Sí, es que la tenemos pendiente, doctor.
Que no sea solamente de la medicina, ¿eh?
Claro, claro. No. Nosotros tenemos un espacio en Almatía Radio Cell, es el Chas Long, doctor,
¿sí?
Que invitamos pues a todo el mundo que quiera, que tenga una historia detrás, y es que realmente todo el mundo tiene una historia.
Todo el mundo tenemos una historia, sobre todo ya los que tenemos una cierta edad tenemos mucha historia.
Doctor Valverde, cuando quiera, invitado está, ¿eh?
Perfecto.
Tome nota. Un placer. Nos escuchamos el miércoles que viene. Cuídese muchísimo.
Hasta luego.
Mire, abans de acomiadar al doctor Valverde, ràpidament deixa'm explicar-te que si t'has quedat amb el nom d'algun producte, què has de fer per adquirir els productes de Maen? Que fàcil ho tens. Mira, pots comprar a Maen a Arbolaris, a parafarmàcies i a farmàcies. També pots fer la teva compra per telèfon al 669 56 17 68 669 56 17 68 o bé pots entrar a Maen.es i també pots comprar online. Si truques al 669 56 17 68 i dius que ets oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte en el preu final. Dotze i 57 minuts, gairebé fregant el pal de la una del migdia. I és que ens queden res. Què tal, Marta Jarque?
Bé, estic nerviosa.
Estàs atabalada, per què?
Sí, perquè estem rebent molts missatges i sé que li donarem feina al productor del programa, el Galdric, pel sorteig de divendres i, bueno, estem tots això, pendents de les respostes que ens van arribant.
I explica'ns, o sigui, recorda'ns, millor dit, aquella pregunta que ens feies de freqüència madurada.
Sí, que ja vosaltres us creieu des de primera hora que la sabeu, la resposta.
És veritat.
Però no he rebut cap missatge ni teu, ni de la Olga, ni del David.
Home, perquè estem bloquejats nosaltres.
Esteu vetats.
No, ara en sèrio.
La pregunta d'avui és: quin popular programa de televisió podíem veure després del Telenotícies Vespre un 6 d'octubre, com avui, però de fa 10 anys? Aquesta és la segona pista.
Perquè està molt remenat, eh? Ai. Recordem la primera per tots aquells oients que s'han perdut.
Aquesta era la careta d'entrada.
Aquesta era la careta, anava a dir, però és que jo, clar, no arribava, crec, mai al principi del programa, no sé per què.
L'agafaves i ha començat.
Sí. Bé, en tot cas, per tots aquells oients que sàpiguen la resposta, què han de fer?
Doncs mira, ens han d'enviar la seva resposta per WhatsApp al 663-993062 o per correu al matí@radioestel.cat. Encara teniu uns minuts, eh? A vegades entro més d'hora, més tard. Diem fins a la una, però va, us donem un quart d'hora més per respondre i entre els que l'encerteu, ja ho sabeu, sortejarem una cistella Capravo el divendres, perquè a partir d'ara aquestes fantàstiques cistelles són setmanals.
Per tant, tot aquells oients que sàpiguin la resposta poden participar cada dia, no? I com més respostes correctes, jo no sé si explicar, si dir-ho així, Marta, doncs tindran més possibilitats,
exacte,
no?
Exacte, com més vegades participin i l'encertin, doncs més números tindran de guanyar en aquest bombo final de divendres que farà girar el Galdric, el nostre productor, per treure, doncs, això, el nom de la persona guanyadora.
Una magnífica cistella que provo que t'està esperant amb una selecció de productes Selectia, Bel i Sània, i deixa'm dir-te ja, anunciar-te que a partir de la una, què passarà al matí? Doncs moltes coses. Entre d'altres, estarà amb nosaltres la secció En poques paraules, és una secció on avui parlarem dels Spin Doctors. Són els assessors de comunicació. Avui volem aprofundir sobre la figura d'Ivan Redondo. Això serà, si et quedes amb nosaltres, al matí a Radio Estel. Fem una petita aturadeta per posar-nos al dia amb la informació del moment.